Al matí, treballem per arribar a tu. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari. I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten al punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel.
Com va? Estàs? Jo molt bé, amb moltes ganes de descobrir el nostre convidat avui.
Sí, un convidat que, aprofitant aquest solet que tenim avui en dia, ell va estar en un lloc, jo diria que és un sabadellenc man, in London, eh? Un sabadellenc d'aquí, que va venir aquí i se'n va anar a London. Va anar, va conèixer molt bé la City, va conèixer tot aquest món dels negocis, és una persona relacionada amb la banca. I, a més, aquest coneixement, ell ens ho explicarà millor, també li va servir perquè va ser el representant nostre, o sigui, el delegat del govern, imagina't, això és molt important, va ser el delegat del govern al Regne Unit i Irlanda. I és una persona doncs, que coneix molt bé Sabadell, relacionada, com dèiem, amb la banca, i que ara doncs, ell es dedica amb cos i ànima i d'una manera molt especial i molt humana, doncs el tercer sector. Ell ens ho explicarà molt bé.
Doncs a veure, de seguida el presentarem, però primer ens posem en situació. La setmana passada vam convidar el periodista Joan Brunet i també president de l'associació Ethos, que va venir a l'Alegria de Viure i ens va fer la seva proposta, la seva recomanació.
Agafaria una persona de la meva generació, bueno, les dues són més o menys de la meva generació, però una coneguda de gran i l'altra que la coneixia de molt jove. La de gran és el Josep Manel Suárez, que és el president d'Atendis, també una entitat del tercer sector no suficientment coneguda. I amb qui estem tirant endavant un projecte important de poder fer una plataforma conjunta de les entitats del tercer sector Sabadell. Per tant, jo penso que és una persona que val la pena.
Doncs bon dia, Josep Manel Suárez, president de Tendis, que tenim moltes ganes també de parlar d'aquest projecte que ens explicava el Joan Brunet. Bon dia, com va?
Bon dia, bon dia. Doncs pues aquí estem. Molt agraït, diguem-ne, de poder ser entrevistat, diguem-ne, per la ràdio de la meva ciutat, tot i que jo soc tarragoní d'origen, però vaig venir amb 19 anys per estudiar, vaig trobar una sabadellenca i ja no vaig tornar. Aquestes coses que passen.
Doncs mira, Raquel, quasi podríem començar per això que ha dit ell, perquè jo noto un cert accent, Li noto un cert accent de les terres de Llavaix, de Tarragona. A on vas néixer? A on vas néixer?
Aviam, a Tarragona ciutat, però la meva mare de l'Ampolla, l'Ampollera, però tant, diguem-ne, a casa, clar, el que es parlava, diguem-ne, pues era català, diguem-ne, de l'Ebre, i a més a més el meu pare era asturià, o sigui que una barreja que no veixis. El cognom Suárez, evident, no és molt català, ve d'allà dalt, de les mines de carbó, diguem-ne. Vull dir que... I bé, a dir-ho baix, vaig venir a l'Escola del Comerç, diguem-ne, que a Sabadell a estudiar, perquè a Tarragona en aquella època no havia alternatives, o estudiava el magisteri o no havia res més. Vaig venir a l'Escola del Comerç i vaig entrar a la vegada a banda de Sabadell, perquè era una etapa que, evidentment, no em podia permetre estudiar sense treballar, i per matí al banc i la tarda a l'Escola del Comerç.
I escolta, que has anat molt ràpid, però, clar,
sí,
m'imagino,
tan jove
i deixar les Terres de l'Ebre, no? Que, per cert, jo sóc una apassionada, una amant de l'Ampolla, de la terra de la teva mare, estigueixo allà moltes vegades. Com va ser, també, doncs, aquesta experiència, no?, de tan jove, doncs, agafar, tornar i venir aquí a Sabadell? Com ho vas viure? Com va ser tota aquesta experiència?
I una cosa abans, que ens diguis si eres fill únic o tenies germans, germanes, i on vas néixer, si vas néixer a casa, a l'hospital, i llavors això que deia la Raquel.
Carai.
És que aquí fem moltes preguntes.
Però, com sempre al principi, vaig néixer a casa. En aquella època, diguem-ne, pues, anava així, això, no? I vaig néixer a Tarragona ciutat, i tinc un germà 10 anys més jove. Vull dir que quan jo vaig venir a Sabadell amb 19 anys, el meu germà en tenia 9. Vull dir que quasi la pràctica vaig ser una espècie de fill únic, perquè, esclar, tanta diferència. Però era una època que tot anava molt més ràpid. Clar, als 14 anys vaig començar a treballar. Vull dir, clar, llavors, clar, ja tenies una certa independència, ja treballaves, per la tarda anaves a una acadèmia i vaig fer prioritatge mercantil allà, després vaig començar a professorat, però, clar, fent-ho lliure, que llavors t'examinaves aquí tot d'una tirada, diguem-ne. I, clar, tot el curs te'l jugaves de seguida amb uns exàmens en pocs dies. Clar, aleshores va veure que el professorat era més complicat. A Tarragona no havia professorat adequat per ensenyar-nos. I mira, tres xiquets vam dir, pues anem a Sabadell, que sembla que ja les classes es fan per la tarda, i per matí busquem la feina. I van venir tres tarragonins, un va anar a la Caixa Sabadell i l'altre i jo al Banc de Sabadell. Mira, aquestes coses que passen. I així vam començar i, bueno, i realment, el curiós és que, clar, tenies 19 anys per el que estic dient. Tenies ja una experiència de treballar des dels 14. Clar, eres molt independent, vull dir que no té res a veure amb el que passa avui en dia, clar, llavors, i bueno, i van venir aquí, i sincerament, pues va ser algo, per mi va ser descobrir Amèrica, això ho he dit moltes vegades, és curiós. Tarragona, en aquella època, penseu que era una ciutat de 35.000 habitants, que teníem un cardenal, don Benjamín de Rebe Castro, que era el confessor de la dona de Franco, by the way, després teníem, clar, l'exèrcit, teníem, pues, allà hi havia un quartel, diguem-ne, amb el regiment de Badajoz 26, i teníem tots els funcionaris típics d'una capital de província. Vull dir que era agobiant, sincerament, agobiant. I clar, vinc a Sabadell, que llavors pues, no tenia encara 200.000 habitants, però aquí, pues, en una època que tot eren ximeneies i tot eren telers, jo vaig quedar sorprès que pel carrer no sentia res més que els telers, pom, 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 pom. Vam anar al carrer Sant Pau, vam llogar una habitació amb una senyora i davant mateix hi havia una fàbrica. I clar, era el mes de juliol que vas venir. I era curiós perquè, clar, jo no era conscient, finestres obertes, però a les 6 del matí ja sentia el xivarri de les senyores, de les treballadores que esperaven el canvi de torn, perquè es treballava 24 hores. Clar, això era... Digues, digues.
No, dic, i no vas, i trobaves a faltar els pares o no? Trobaves això?
Saps què passa? L'experiència era tan nova, tan... Sí. Però també la tenia per adaptar-me, diguem-ne. Vull dir, el que sí que és veritat és que, clar, d'una ciutat capital, etcètera, etcètera, arribar aquí i trobar-te que inclús els carrers estaven per asfaltar i que com plovia, te posaves de fang fins a dalt, diguem-ne, però dic que va descobrir Amèrica perquè aquí va descobrir l'associacionisme. O sigui, que hi havia associacions de tot tipus. I a més, aquí vaig descobrir la política, en aquell moment, els temes socials... era increïble, diguem-ne, l'obertura de mires que hi havia, el nivell cultural que hi havia, comparat amb una capitaleta, on manaven els que manaven, diguem-ne, i aquí no, aquí realment va ser, per mi, una obertura al món. I ho dic clarament, que per mi Sabadell va ser un far de saviesa, coneixement i activisme.
És que ja és una miqueta allò que es diu Reus, París, Londres, ja ho portaves escrit una miqueta, això.
Sí, sí.
De Tarragona, Reus, Sabadell, Londres, Això ja és com un
destí. Sí, sí. Doncs... I, bueno, la idea era estudiar, diguem-ne, acabar professorat i tornar a Tarragona, però el que deia, a l'Escola del Comerç vas trobar la meva dona, digueu-vos també una noieta que també estudiava professorat, i noi, pues mira, pues vaig fer la mili, i vaig tornar a Banc de Sabadell, que en aquella època, clar, jo l'any 67, quan vaig entrar a banc, érem 209 empleats, i un era el 209. Imagineu-vos quina mena de banc era, llavors, Era algo increïble, increïble, amb el senyor Monràs, que era el director general, diguem-ne, pues clar, vull dir, era realment, diguem-ne, una cosa que no es podeu imaginar dintre de la història del que és a Banc de Sabadell. Clar, jo estava treballant 42 anys al banc, vull dir que...
Clar, l'oficina principal era la mateixa que era la de Sant Roc, no? La plaça de Sant Roc.
Sí, sí, sí. Allà vaig entrar. Sí, sí. Vaig entrar allà, diguem-ne, vaig viure el seu dia, quan es va construir l'edifici nou, diguem-ne, que hi ha, diguem-ne, pues, bueno, sí, sí, l'edifici nou, perquè ara ja hi ha el de la B30, que aquest ja no vaig arribar a viure perquè jo estava llavors a Londres, abans es va dir a Londres. Uh-huh. Allà no vaig arribar a estar. Però el de Plaça Catalunya va ser també una etapa molt important dintre del banc, no?
Hem de parlar de Londres, eh? Hem de parlar de Londres.
Sí, però anem pas a pas, perquè si no ens anem avançant.
No m'ho guiant, perquè si no jo m'embalo i ja està.
Exacte, anem de moment, fem un viatge en el temps, anem fins a finals o principis del 70 per escoltar doncs, un dels teus companys d'aquella època, d'aquell banc Sabadell, que com deies doncs, tenia pocs treballadors, uns 300. A veure si saps qui és.
Bon dia, Josep Maneu. En Josep Alavedra em va informar que estaries al programa i li vaig agrair em deixés saludar-te. L'any vinent farà 50 anys que conec el Josep Maneu, quan aquell llunyà 1971 vaig entrar al banc i ell em va donar una oportunitat que segur em va marcar el meu futur professional. Josep Maneu sempre va estar a nivells VIP, especialment quan era responsable de recursos humans, que només la paraula ja fa respecte. Quan va ser director de comunicació, vàrem compartir molts actes a la ciutat, a l'època en què això era més habitual, no com ara. I després Londres, en dues etapes. El cert és que aquest, en Josep Maneu, que té un tarannà molt anglès, estava destinat a treballar a Londres, Anglaterra, fos al banc o en un rol polític, com després va fer. La veritat és que no perd mai la compostura, encara que em consta que en alguna excepcional ocasió ha demostrat ser una persona de caràcter, i no penso citar les fonts. En els darrers anys, Gemmi, seguim compartint col·laboració a Tendis, on ell és el president i on demostra la seva qualitat de gestionar equips i projectes. Malgrat que jo coneixia Tendis de fa molts anys, em va venir a veure el banc 6 mesos abans de jubilar-me per demanar entrés al patronat. Em va dir que ho feia amb temps abans que em comprometés amb altres històries. Diré un secret, pobre d'ell, que no m'hagués ofert jo. Doncs és un pa intentar portar un gra de sorra treballant pel col·lectiu de persones amb discapacitació intel·lectual. En Josep Maneu representa molt bé aquesta alegria de viure que vol expressar aquest programa. Com ell, poca gent. Ho ha demostrat i demostra a nivell professional, treballant pel país i sempre amb un gran compromís per les persones. Enhorabona i gaudeix del programa, Josep Maneu, i gràcies a tu, Josep Alavedra, per donar-me aquesta oportunitat.
Doncs gràcies també. No diré el nom, a veure, suposo que saps, no? Qui és?
Sí.
Home, Quim Badia, pare del senyor. Ostres.
I quin missatge, el Quim? Una abraçada des de la distància també per ell.
Clar, perquè de l'època aquesta que parla és dels anys 70, encara el senyor Liu, pare, encara anava al banc, no?
I tant, era director general.
Però era el senyor que anava cada dia allà a treballar.
Sí.
Estem parlant del pare, del pare del...
Joan Oliu Pic. Era pare, i evidentment, diguem-ne, era una etapa, era l'etapa d'expansió més important que va haver, diguem-ne. Clar, llavors això és un tema que per això vaig estar... Dic, jo conec molt la història del banc per una raó, perquè haver estat a Recursos Humans vaig viure tota l'expansió per Espanya fent selecció de directius, d'empleats i tal, fent formació per les noves pels reclutaments que fèiem. Clar, va ser una època que cada 15 dies entrava personal. Vull dir, va ser una expansió increïble, diguem-ne. Bueno, de fet, ara farà, aquest any fa 50 anys que es va obrir l'oficina de Barcelona. Perquè, a més, penseu que, clar, quan vam entrar al banc, va començar l'expansió l'any 65. Fins al 65 era una sola oficina a Sabadell, res més. Jo vaig entrar al 67, que tenia 12 oficines únicament, diguem-ne, al Vallès, al Baix Llobregat i a Barcelonès. I bueno, llavors, a l'any 70 van dir, ostres, llavors va fer el gran canvi, diguem-ne, d'anar a Barcelona, a la capital. I després va anar directament a Lleida, Tarragona i Reus, val a dir, totes dues, Girona i Madrid, que això ja va ser
l'expansió, no? Ja, clar, és que vas veure més de 40, em sembla que vas treballar, no? Més de 40 anys, llavors, clar, vas veure...
42.
Doncs, clar, vas veure tota l'evolució, també vas viure l'època en què va sortir doncs, a Borsa, no? Que es va convertir ja en un banc multinacional, bueno, evidentment.
Això, a més, ho vaig viure molt directament, perquè en aquella època jo vaig estar del 95 al 2000 a Londres com a director de l'oficina. I vaig tornar aquí com a responsable de comunicació i cap de gabinet de presidència. I va ser llavors justament com vam sortir a Borsa. I vaig viure directament aquest tema perquè, clar, vam fer tot el tema de la comunicació. I va ser molt... Vaig estar a Madrid el dia que van tocar la campaneta, diguem-ne, amb el Josep Permanyer, que llavors era també director general. i el Pep Oliu, que llavors era el president, i realment va ser un moment, diguem-ne, pues, una fita en la història del banc, no? Vull dir que realment... Pues...
I la plaça de Londres, aquella època, estem parlant de fa 20... Perdó, 20
espera't,
25
espera't,
anys.
Josep, que abans d'anar a Londres li hem demanat sí. tres cançons al Josep Manel i posarem la primera, que ha triada, Il Mondo, de Jimmy Fontana, i així viatjarem fins a Londres, però primer que ens expliqui per què aquesta cançó.
Bueno, era una època pues, que quan vaig arribar a Sabadell, bueno, ja abans de Sabadell, perquè aquesta ja és de l'època tarragonina, ja, aquesta cançó, però aquí, sobretot, recordo quan anàvem a ballar a l'Urpí. A la Cava Urpí, pues, clar, pues, bueno, les noies i noies, diguem-ne, pues, anàvem ballant allà, llavors ja, jo encara no tenia parella, però ja, fin, ja era jo que ja feia aproximacions, i vull dir, i anàvem tota una colla, diguem-ne, pues, a ballar allà. I aquesta era aquella que quan la ballàvem tothom s'agafava ben agafat, diguem-ne.
Agarrau.
Sí, era la cançó típica que amb els guateques de l'època, perquè hi havia guateques, vull dir, quan posava la música, escolta, un silenci sepulcral, i bueno, era fantàstic.
Doncs vinga, silenci sepulcral i que soni doncs, aquesta cançó. No ens podrem doncs, abraçar, però podrem fer volar la nostra imaginació.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Mondo, soltanto adesso io ti guardo nel tuo.
I ara doncs em fa cosa, fins i tot trepitjar la veu de Jimmy Fontana, però doncs hem de continuar amb l'alegria de viure avui del Josep Manel Suárez. També doncs ara volíem parlar, Josep, de Londres, no? De com arribes a viure, com t'arriba aquesta proposta i que també doncs, vas viure doncs, quan treballaves al Banc Sabadell, però després, com m'explicava també en Josep Alavedra, doncs, també com a la delegació del govern.
Sí, jo, abans que ell ens ho expliqui així, dic, esclar, a l'època aquesta de fa 20 o 25 anys o més, esclar, tenir una oficina a Londres era molt important, eh? O sigui, això que va fer el Banc de Sabadell va ser una aposta molt important i que ell ens ho explicarà millor, va anar molt bé. I una petita anècdota molt ràpida, que jo vaig anar a Londres amb uns companys i ens van robar el metro el primer dia. Ens van robar tots els diners. I un d'ells treballava al banc i dic, ep, estem salvats. Hi ha una sucursal del Banc de Sabadell. I vam anar al banc, a la delegació de Londres, i ens van poder fer una transferència. Vull dir que això era important a l'època, eh? Digues.
Sí, no, sens dubte. És que, veiem, jo vaig anar l'any 95, però penseu que ja portava, ja va haver dos directors anteriors i abans era oficina de representació. Vull dir que el primer que va anar va ser Joan Saborido, que també és molt conegut a la ciutat,
sí,
el que va posar la pica en Flandes, com a oficina de representació. Després ja va passar a ser oficina operativa i tal, jo vaig ser el tercer director operatiu, diguem-ne, no? I bueno, vaig anar, sincerament, portava a recursos humans 25 anys ja. Vull dir que realment era una etapa important, perquè bueno, jo he dit abans que vaig venir a estudiar empresarials, però quan vaig passar a personal vaig veure que calia alguna més, i llavors em vaig llicenciar en psicologia, o sigui, que soc psicòleg, diguem-ne, perquè clar, ja que havies de fer tot això, diguem-ne, bueno, moraleja.
És interessant, pensant... això, o sigui, que vas estudiar precisament psicologia, em sembla que a la universitat aquí, no?, a l'Autònoma?
L'Autònoma, sí, a l'Autònoma.
A l'Autònoma.
Per tenir recursos, no?, m'imagino.
Sí, va fer gràcia perquè, clar, jo anava al banc, entrejat i tot plegat, i a la tarda anaves a la universitat. I, clar, el primer curs, llavors, canviava texans i cap a la universitat. Però quan els companys ja sabien tots que estava a Recursos Humans i que estava al banc, a partir d'aquí vaig pensar, escolta, ja no cal. I anava amb l'uniforme del banc, diguem-ne, a la universitat, sense problemes. Bueno, llavors resulta que el meu antecessor, com a director a Londres, pues, clar, ja portava 4 anys i havia de tornar cap aquí. I bueno, jo estava fent la selecció del que l'havia de substituir, que era un directiu d'un altre banc, tot, que al final va resultar que ella va fer una contraoferta i no va entrar. Ostres, llavors diuen, ara qui posaré? I llavors, parlant amb aquest director que havia de substituir, diu, escolta, que es diu Sergi Flix, que també de Sabadell, diu, escolta, saps què? Pues, diu, mira, em quedaré aquí un any més, amb la família, diu, i si cas busca algú de la casa. Diu, pues sí, cert, és bon, perfecte. I en aquella època teníem una incipient base de dades, de persones en funció de tal. I vaig començar a buscar posar uns paràmetres i em van sortir diversos noms, entre els quals el meu. I llavors vaig pensar, ostres, 25 anys de personal, recursos humans, potser ja és important fer un canvi i tal. I, bueno, i la qüestió és que, clar, vaig plantejar el tema. La veritat és que ho vaig dir a casa, a la família, i bueno, va ser clar, perquè clar, l'idea era anar tota la família. Jo tinc 3 fills.
Exacte, i el dia a dia com era? A part de la feina, com era el dia a dia a Londres?
Bueno, clar, va ser un canvi per tots plegats, perquè tots 5 vam deixar Sabadell i cap a Londres. Clar, passa que va anar bé perquè quan vam prendre la decisió era amb temps suficient per preparar-nos i cada als nanos anava bé perquè el Ran acabava de fer selectivitat i havia d'anar a la universitat. O sigui, havia de canviar, doncs canviar per canviar a Londres. El segon acabava bàsica i havia de fer, diguem-ne, llavors ja secundària. I a més anar a l'institut, doncs mira, doncs a Londres. I el tercer era més jovenet, diguem-ne, i per tant no havia tant problema. Per tant, vam ser un canvi, tota la família, clar, la meva dona, sabadellenca de Socarrel, del carrer Bèlgica, o del carrer Jardí, ara, pues, total, vull dir, dius, bueno, pues, escolta, ara anem tots 5 a Londres. Vull dir que va ser una experiència vital per tots plegats, perquè es vam haver d'adaptar tots en allà.
Uh-huh. I l'idioma què tal, l'idioma?
Va, bueno, l'idioma, pues, vam fer el que vam poder, diguem-ne, no? Esclar, vull dir, per els meus fills, evidentment, són trilingües, perquè, esclar, anant allà a la universitat o a l'escola i tal, pues, realment van fer una inversió lingüística perfecta. Clar, nosaltres, la meva dona i jo no tant, perquè, clar, la meva dona sempre diu que allà va parlar més castellà que anglès, perquè, esclar, què passava? Que jo era el director d'un banc espanyol, i, clar, tenia molta relació amb l'ambaixada, amb els altres bancs, amb un mundillo, diguem-ne, pues, que realment, clar, nosaltres érem els catalanes, vull dir que una mica...
Aviam, explica'm, a qui et relacionaves una miqueta així sense...
Bueno, un tema important, diguem-ne, és que l'ambaixador llavors era el senyor Aza, que la seva dona és de Sabadell.
Ah, caram!
Sí, senyor. Sí? L'Ala Custodio, oi? Sí, l'Ala Custodio, de família Custodio d'aquí a Sabadell. Seient, família Seient, Seient Custodio. Seient Custodio, sí, sí. I, bueno, i a més, coses de la vida, també. El pare de l'Ala va anar a treballar a Madrid i allà es van conèixer pues, amb el que seria futur ambaixador, que és d'Oviedo. I el pare d'ella, tot i estar a Madrid, va dir, oye, si quieres ir con mi hija, has d'aprendre el català. I ho va aprendre. De forma que quan érem a Londres i anàvem a l'ambaixada, clar, ens atenia en català perquè parlava perfectament. Vull dir, coses aquestes anèdotes que no... vull dir, és curiós saber-ho, però realment, allà en qui tenies contacte? Pues, ja dic, pues, amb l'ambaixada, amb la Spanish Chamber of Commerce, vull dir, amb totes les empreses, diguem-ne, espanyoles, moltes catalanes que veien allà, diguem-ne, pues, pues, bueno, amb la colònia catalana-espanyola, diguem-ne. Llavors, jo per feina, evidentment, pues, amb empreses, sobretot catalanes i espanyoles, o sigui, clar, de banda de Sabadell tenia clients, diguem-ne, de tot Espanya, però que tenia vinculació amb el Regne Unit, o empreses britàniques que tenien, com va fer, diguem-ne, de negoci amb Espanya. Clar, llavors, què passava? Que jo al banc, bueno, parlava anglès, evidentment, o també parlava català i parlava castellà. O sigui, jo no vaig fer mai una immersió lingüística al 100%, perquè el meu ambient era multilingüe.
L'avi Siset em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba. corcada, deu ser ja, si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires...
Josep, Manel, explica'ns també, clar, evidentment, tota una declaració d'intencions, no?, aquesta cançó, l'estaca d'en Lluís Llach.
Home, sens dubte, perquè a més, veiem, és curiós, l'any 68, quan pot venir a Sabadell, estava a l'Estora Comerç, i fèiem el pòster Equador en aquella època. I vam organitzar un concert, diguem-ne, a la mateixa escola, que va venir Lluís Llach. Doneu-vos compte, Lluís Llach en aquella època havia fet el bandoler i res més. Però es va agradar i va dir que vingués. I va venir i diu, ara us cantaré una cançó que és una estrena. Veiem si us agrada. I va cantar això. I va cantar l'estaca. O sigui que vam viure una presentació en directe de l'estaca quan el disc s'estava produint llavors. Vull dir, va ser espectacular. Clar, jo no pensava que aquesta cançó que ens va impactar l'any 68 seria el que ha estat per tots plegats, el que ha representat i que, per sort, i de vegades també per desgràcia, hagi tingut que ser un símbol de lluita contra la repressió, contra el franquisme i després contra les actuacions, diguem-ne, repressives de l'estat espanyol. I que ha estat, a més, un himne utilitzat per tots aquelles persones d'altres països europeus i d'altres llocs que lluitaven també per la democràcia i penso que això no comptàvem pas en aquell moment que fos, de fet, un himne per la llibertat.
I, bueno, també això, ja que has esmentat això de l'Escola de Comerç i això de Lluís Llach, també parlar del teu compromís també amb el país, no?, que ja comença ben aviat, no?, aquesta relació teva, diguéssim, vull dir, a part que ja ho has esmentat una miqueta ara. Estem parlant de l'Escola de Comerç, on ara assaja la Simfònica.
Sí.
Quan
sí,
estava aquí, allà a prop dels catalans, l'Escola de Comerç. Exacte.
Sí, sí. I que, a més, no oblidem que aquest edifici era la seu del Cercle Republicà Federal.
Ah, el círcul del segle XIX, de finals del XIX.
I que val a dir que l'avi de la meva dona treballava allà. Vull dir que són de família republicana d'origen, vull dir que realment això és així. Vull dir
que el Vallès edifici... era la catedral del Vallès, era el círcul republicà que s'entrava pel carrer Jardí, pel carrer Bèlgica, entrava per allà, i és l'escola de comerç.
El comerç, sí, per això dic que és d'aquests temes que comentava al principi, que quan vaig arribar a Sabadell vaig viure tot això, que era impensable a Tarragona en aquella època. I, per tant, diguem-ne, pues sí, pues, va venir, diguem-ne... Bueno, perdó, i l'any següent vam fer venir també dintre d'aquest pas de l'Equador amb el Raimon. I el Raimon, diguem-ne, també va venir a la faràndula, que a més va ser tremendo, perquè vam prohibir tota una sèrie de cançons, perquè s'havia de portar la lletra de les cançons a la delegació local de Movimiento, que era l'Ajuntament, i t'havia de segellar les cançons que cantaven, les que no. I clar, el diguem no, aquesta, pues, en absolut. I bueno, la qüestió és que vam entrar a la sala, ple de bat a bat tota la faràndula, i jo tenia al costat la meva dona actual, que llavors era la parella, després la senyora, la dona del Raimon, que és italiana, i un policia que havia de controlar que les lletres i les cançons fossin les que fossin. I el cert és que com la gent demanava el diguem no, i ell va dir, mira, m'han prohibit cantar-la, diu, però no tocar-la. I va començar a tocar la sintonia i la gent cantant el diguem no. I el policia, esto no puede ser, que abran las luces. Digo, calla, coño, haremos aquí un follón de mil demonios. I bueno, es va aguantar, però va ser també, com diuen, de pell de gallina, també.
Vull dir que... la dona del Raimon, l'Analisa.
Sí, senyor. Que es va tornar a trobar després, quan estava a Londres, com a delegat del govern, que va venir a fer un concert allà i es va portar els programes, diguem-ne, demà de Sabadell, perquè se recordava molt d'aquella audició. Imagina't, les coses tremendo.
Memorables,
Som el centre del món, Sabadell. Som el centre del món,
I tant!
I tant. Josep Manel, explica'ns aquesta, la tasca, no?, com a delegat de govern també a Londres. Exacte. Com comença tot i també recorda'ns, perquè era l'època, no?, en què Artur Mas era el president, no?, de la Generalitat.
Sí. Jo em vaig prejubilar del banc com a director de Londres. A Londres vaig estar dues vegades al banc, del 95 al 2000 i del 2003 al 2009. I el 2009 ja em vaig prejubilar. I abans de que me jubilés definitivament... jo era militant de Convergència des de l'any 79. Per tant, però que, com que el banc era director de recursos humans, etcètera, etcètera, jo era vaig ser sempre de base i no vaig implicar en temes, diguem-ne, pues, de més responsabilitat. Res més. I però quan em vaig jubilar, vaig dir, home, ara tinc temps, us puc ajudar. Carai, els 4 mesos ja era president local de Convergència. Perquè, esclar, que un s'ofereix a fer alguna cosa, això ja saps, n'hi ha que t'agafen. I llavors, però era prejubilat. I m'havia de jubilar definitivament pues, al cap de 2 anys. I poc abans, o sigui, a l'abril del 2011, sí senyor, l'Artur Mas em va trucar, diu, escolta, diu, veiem, perquè va guanyar les eleccions, diguem-ne, i a més, pues, amb una visió més econòmica, que realment, diguem-ne, pues, havia Mascollell com a conseller d'Economia, es plantejava pues, fer una sèrie d'emissions de bonos, tot plegat, tal, i escolta, tu que a Londres, al banc, coneixes la City i això, vols tornar com a delegat del govern? Dic, ostres! O sigui, clar, ja era la tercera vegada. O sigui, a mi m'ha fet m'han acomiadat 3 vegades de Londres. Però bueno, t'asseguro que és un revival continu, això. I bueno, dic, home, pues, clar, tornar a Londres altra vegada, però clar, la família ara, clar, impossible, però dic, bueno, pues endavant, pues vaig dir que sí. I jo, en lloc de jubilar-me, pues, vaig tornar, o sigui, em va jugar a la Generalitat amb 63 anys, vull dir que era una mica sènior ja, I vaig anar a Londres i vaig començar, diguem-ne, parlant del dret a decidir i tot el tema, diguem-ne, pues, econòmic. Després, clar, evolucionaves i al final, clar, explicant allà el que era la independència. I a més vam organitzar el 9N, que per mi ha sigut una de les experiències més profundes que he tingut, diguem-ne, des del punt de vista polític i emocional. Perquè realment el 9N allà, penseu que aquell dia van votar quasi 3.000 persones.
A Londres.
Va ser de les ubicacions de fora de l'estat, va ser el lloc on va votar més gent. Havien de tancar a les 9 de vespre, vaig dir que no, perquè hi havia 500 persones encara fora esperant per votar, i van tancar a les 12 de la nit. Va ser algo espectacular, diguem-ne. Pues, vull dir que realment, clar, en aquesta etapa va ser quan vaig saber... clar, com a delegat tenies una responsabilitat política, però a més també coordinaves pues, altres àrees que havien allà, que era concretament pues, acció, que era tot el tema de promoció comercial, que clar, jo a més amb la meva experiència com a banc de Sabadell, 10 anys en allà, pues, tenia molt contacte amb les empreses catalanes i tot plegat, i van fer molta feina de promoció comercial. Després hi havia l'Institut Ramon Llull, llavors també, vull dir, que realment van fer també, de fet, fer coses més efectives el Llull que l'Institut Cervantes. I únicament eren 2 persones treballant. Ara, la Mercè, que era la directora, era fantàstica. Després, l'ISEC, que també té promoció d'empreses culturals. Exacte. I per últim, diguem, turisme, que podeu imaginar, era fonamental cara, diguem-ne, pues, a la recepció de turisme britànic a Catalunya. Anàvem a la fira, o sigui, realment, clar, tot plegat era una feina impressionant. Treballaves moltíssim, però era enriquidor. Va ser una etapa de la meva vida pues, molt forta. L'únic que, bueno, ja estava sol. Llavors, pues, clar, anaves i venies, la meva senyora també pujava, i bueno, anaves tirant, no? Però
Londres-Sabadell, no? Londres-Sabadell.
Sí,
sí.
Però clar, el que passa és que, clar, llavors ja vaig tenir una neta, jo sempre deia que tenia un avi virtual, perquè em veia de tant en tant, diguem-ne, no? Clar, llavors... La família això pues, ho notava, jo ho notava. Vull dir que realment això pues, és així. Ara, tenies això, clar, això de que entressis cada 2 per 3 al Parlament Britànic, que parlessis amb els parlamentaris, que anessis al Foreign Office i explicar què passava a Catalunya, tenies entrada al Foreign Office, que parlaves de persones, diguem-ne, del món cultural, com el Paul Preston. Mira, ahir vaig tenir una videoconferència amb el Paul Preston. Clar, aquestes coses... clar, penseu que a més es va fer molt treball, diguem-ne, de traducció a l'anglès, diguem-ne, d'obres catalanes. Després, allà hi ha l'Anglo-Catalan Society, que és de l'època de la postguerra, vull dir que es va crear aleshores, diguem-ne, per Batista i Roca i tota aquesta gent que va anar a l'exili. I vull dir que, clar, tenies una energia perquè estaves veient, diguem-ne, que treballaves pel país, perquè jo, això sí, us puc assegurar que la delegació era la delegació del país, de Catalunya. No era partidista en absolut. I això ho remarco perquè és que, malauradament, això no sempre és així. Però en aquell moment, almenys en la meva època, us asseguro que era així, era la representació de Catalunya. Sí que intentava, a més, i això li vaig dir al cònsol, que el cònsol era mallorquí, que era molt ferm en aquella època, dir, escolta, estic intentant que inclús nosaltres siguem una mena de consulat per atendre els catalans, perquè és que, bueno, hi ha una llau de catalans, de gent jove, que això és la part que m'entristia més, perquè anava allà per buscar feina, perquè va ser l'etapa...
Clar, era una etapa complicada, sí, amb la crisi.
2008,
amb la crisi econòmica.
Una llau de jovent que anava, diguem-ne, pues, allà. En la meva època anterior, com a banda de Sabadell, es que havien de catalans allà, o eren empresaris, o professionals, o gent que anava a estudiar màsters, però no anaven a buscar-se la vida. I aquí sí. Aquí...
Molt ràpid. Hi ha molts catalans a Londres, molt ràpid, molt ràpid.
És que bueno, ens queda molt poc temps, hem d'anar fent via perquè ens queden 10 minutets, com a molt.
Al Regne Unit jo contava que érem 30.000 empleats, 30.000 catalans.
Caram, això és molt, sí, no?
Molt. Un 10% dels espanyols ja són 300.000. Estic parlant de dades, més o menys...
El Regne Unit, no? Parlem del Regne Unit, no?
Regne Unit, sí. Perquè els Midlands, hi ha gent per tot arreu, vull dir que... Però realment no hi ha dades fiables a 100% perquè no tenim un cens específic de catalans, és l'espanyol. Però validant, diguem-ne, mostres representatives, vamos, i per les votacions que es feien, pues, pensàvem que en aquella època, estic parlant ara ja fa del 2005 o així, que érem de 30.000 catalans.
Josep Manel, escolta amb atenció que tenim una altra nota de veu per tu d'una persona que recorda també els teus primers anys de militància i que també t'ha acompanyat durant molt de temps.
Bé, doncs jo el Josep només em puc dirigir a ell com a president. Primer perquè quan em faig militant del partit és ell qui en aquell moment és president del partit de Sabadell. I el cert és que ja vam coincidir en la preocupació pels temes socials, pels temes de ciutat, i vam tenir una llarga conversa fins a arribar, per casualitat, a que jo vaig estudiar amb el seu fill. I també president, perquè fa uns mesos em va permetre formar part de la família de Tendis, fundació de la que ella era sòcia, i evidentment em vaig dir que sí a ser patrona, perquè la feina que fan tots és increïble a tots els nivells, és un autèntic orgull. Són meravellosos i la labor que han fet sempre, i ara més amb la situació que estem vivint, és admirable. El Josep és una persona compromesa, molt activa, perquè quan converses amb ell i t'explica tot el que ha fet, dius, buf, Déu-n'hi-do, amb un esperit crític però constructiu, amb sentit de l'humor, que li agrada caminar. No fa gaire me'l vaig trobar al meu carrer i on jo visc no està de pas a cap lloc. Amb les mans darrere, amb aquella imatge de qui va reflexionant, com és ell, tranquil i pausat. Però no us equivoqueu que té molt caràcter. President Josep, a continuar amb aquest esperit, implicat en temes de ciutat, de país... Gràcies i molts petons.
Gràcies a la Sílvia Renom, que jo crec que Josep Manel i Josep, suposo que estareu d'acord amb mi, ens ha fet viatjar i t'ha descrit d'una manera que jo ja anava veient caminant, amb aquesta capacitat reflexiu.
Amb el barret, no? Jo me l'imagino que el tenim aquí. Anar
pensant, no?
Estem aquí telemàticament. Sí, sí. Jo me l'imagino aquí amb el barret, el bombín, no? I amb un paraigües, no? Amb un paraigües, me l'imagino.
La meva dona diu que jo, la meva vida anterior, diu que era anglès.
I evidentment, de Londres t'agrada, te l'estimes,
sí,
molt, Londres?
Sí, sí. Molt, 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 molt. Sincerament, ha sigut una etapa, clar, és que de forma interrompida, però ha sigut 20 anys, 16, o sigui, 15 anys visquent, però ha sigut en tres etapes, ha durat 20 anys l'experiència, diguem-ne, pues, estant allà. Clar, una part molt important de la meva vida i, sincerament, és un país de viure i deixar viure, un país on la democràcia és fantàstica, és perfecta, funciona, malgrat històries que puguin haver, malgrat el Boris, etcètera, el que tu vulguis, però la democràcia és democràcia. I clar, quan vens d'aquesta trista, pobre i dissortada terra i vas no enllà, te n'adones, diguem-ne, que un altre futur és possible.
Però, escolta, com al Vallès no hi ha res i vas decidir tornar aquí a casa, explica'ns per què doncs, decideixes doncs, a deixar també doncs, el càrrec, no? Em sembla que va ser quan Carles Puigdemont també assumeix la presidència. I com reps l'encàrrec d'assumir també doncs, aquesta tasca en una entitat del tercer sector, com és la Fundació Attendis?
Bueno, això, veiem, bueno, jo vaig jubilar el juny de 2006. Jo hi tenia demanat abans ja tornar, però que deia, perquè per raó familiar si volia tornar. De fet, veiem, un any abans o dos ja, la doctora Júdez, que llavors era la presidenta d'Attendis...
La Joaquima,
ja va dir, sí. Sí, perquè jo ja era de la Junta d'Attendis. Però clar, llavors va ser quan vaig anar cap a Londres com a delegat, i bueno, pues va dir, escolta, pues quan tornis pensa que hem de compta amb tu per presentar-te com a president i tot plegat. Bueno, ja en parlarem, però bueno, va arribar al punt que sí, llavors va haver-hi canvi de govern a Catalunya, amb el Puigdemont, amb el president Puigdemont es va entendre de seguida molt bé, va venir a Londres, van fer ja totes les seves presentacions i tal, i va ser soberbi. O sigui que el meu comiat de Londres, que va ser al juny de 2016, va ser després de que Puigdemont vingués allà. I, sincerament, va ser un colofón, diguem-ne, soberbi. I, bueno, i tornar cap aquí, clar, jo ja tenia compromís d'implicar-me més amb Attendis i la Quima pues, va dir, escolta, Josep, ara sí. Bueno, i aquestes coses, ara que arribes, pues, al cap de dos mesos ja era president d'Attendis. I bueno, i la veritat s'ha dit que ha sigut i és una responsabilitat molt important, però tenim un bon patronat, tenim una bona junta, tenim una bona gerent, un bon equip directiu, perquè penseu que a més si tot anava tot ha anat molt bé, penseu que tenim 250 persones usuàries, 200 treballadors. Vull dir que no és gaire conegut el pes de l'Attendis a la societat civil de Sabadell, i un dels temes que ens interessava i m'interessava era implicar a la societat amb Attendis, que sapiguessin el que fa i tal. Esclar, tot això, a més partíem d'un desequilibri financer perquè van fer totes unes obres noves, diguem-ne, una residència nova a Can Roqueta, i clar, això, pues, clar, com se fa? Pues, amb hipoteca, evidentment. Hipoteca davant de Sabadell i d'Institut Català de Finances, i això s'ha d'anar tornant. Però bueno, anava bé i va bé, però aquest any el que no comptàvem era amb la pandèmia, i això ha posat en prova a tothom, als professionals, a les famílies, perquè ha sigut dur per tots, diguem-ne, els professionals que han donat tot el que podien decir, ha sigut excel·lent. Tinc que dir-vos que hem pogut parlar amb altres entitats i les nostres, amb orgull, tinc que dir que és un model de compromís per part dels empleats, per part de l'equip directiu, de la gerent, en fi, i sobretot, quan va començar això, penseu que no havia material, no havia res. Vull dir, pues, escolta, amics i tal, moltes persones fent mascaretes a casa seva, buscant mascaretes per tot arreu, equips EPI, empipant a l'Ajuntament, empipant, diguem-ne, a la Generalitat. Bueno, i al final, pues, bueno, ens hem sortit, però ara tenim una segona onada, ara estem més preparats, tenim més experiència i tots plegats, diguem-ne, pues, estem, jo penso... Ja dic, tenim uns protocols que ajuden més, diguem-ne, que això pugui funcionar. Però hem de saber conviure amb això perquè el bitxo el tenim aquí.
Sí, sí, i de moment ens hem d'adaptar a aquesta nova realitat. Escoltem un últim missatge que ens arriba precisament de la Montse Estrada, gerent d'Attendis, i de seguida ves pensant a qui recomanes perquè ja anem fora de temps.
Bon dia, soc Montse Estrada, gerent d'Attendis, i res, em demanaven de dir anècdotes vinculades amb el Josep Suárez, amb el president d'Attendis. Llavors em venien al cap tres. La primera és ja d'inici. La presidència la tenia la doctora Júdez i realment la idea és que el Josep es pogués incorporar com a president, però clar, estava de delegat del govern a Londres, el futur president, I res, l'anècdota és que pues la Generalitat li va demanar allargar, eh? I d'alguna manera jo dic l'esperàvem amb candeletes, allò de dir molt pendents de Londres, atendis molt pendent de Londres, no? I bueno, per sort se li bueno, va haver d'allargar-ho una mica, però es va poder fer el relleu, no? I jo destaco, no?, com bueno, pues la resituació i la implicació, no?, de passar un nivell de ser delegat, imagina't, del govern, bueno, a president d'una entitat, eh?, d'àmbit d'aquí més comarcal, i la veritat és que s'ho ha agafat bueno, doncs amb total responsabilitat i implicació. Això seria una cosa que destacaria. La segona, el primer any, un dels events que fem, que és la nostra festa major, en diem, és la gran cagada que fem al Parc Catalunya i que és una rifa simpàtica, no? És una rifa. Qui li va tocar el premi el primer any de la gran cagada? Pues el Josep Suárez, no? I, bueno, el típic, la broma era assegurada, no? Uau, el nou president, tongo, tongo, eh? Això com a anècdota. I la tercera és que, bueno, sempre em deia que li agradaven molt les plantes, i és així, no? I un dels dies diu, aquest cop la reunió, havíem de fer gestions al centre, vine a casa, i vaig quedar impressionada. Realment és un amant de les plantes, ho té preciós, i a més per on viu, amb vistes privilegiades del centre.
Doncs una abraçada també per la Montse. Hem descobert, gràcies a ella, totes aquestes anècdotes i curiositats, i sobretot que t'agraden les plantes, eh? També.
Les plantes, eh? Molt.
Un dia que torni per aquí el Josep Manel i portarem una planta.
Això. Josep Manel, se'ns acaba el temps. Et volíem preguntar, doncs, primer, quan perds l'alegria de viure, on la trobes?
Bueno, veiem, aquesta pregunta és molt complexa, perquè realment, diguem-ne, pues, és complicat, però veiem, tinc que dir que l'hem de trobar a on? Amb els més propers, amb la família, això és el primer, perquè, i sobretot quan estàs a fora, te n'adones compte de la importància de no que diuen la bombolla, no? O sigui, la família, que és el més proper. I després, pues, pensar que tot el que puguis fer, diguem-ne, però a més, pues, te vas enriquint, vull dir que tots estem aquí de passada, eh? I per tant dius, bueno, pues, a menys que quan marxis hi hagi una bona memòria del uh-huh. que has fet, perquè no és, el tema és així. Ara m'agafeu una mica down, perquè, esclar, estem en aquesta etapa, amb la pandèmia i tot plegat, diguem-ne, penses molt, i jo, la veritat, sí, de vegades penso i intento, mireu, entre això, la situació política i tot plegat, perquè, clar, tinc la meva implicació política també, amb Junts i tal, jo soc un home de Puigdemont, però penseu que a la tele acabo mirant pel·lícules i coses que no tinc res a veure amb la política, ni amb el dia a dia, ni amb els debats, perquè tinc que tenir la ment, diguem-ne, equilibrada. I t'asseguro que hi ha moments, si em faltava també el de Trump i Biden i tot plegat, mm-hmm. i vas veient tot això, el món per on va, i de vegades dius, ostres, el canvi climàtic, bueno, 50.000 coses que per estar, diguem-ne, en harmonia, costa molt, però ho hem de fer, ho hem d'aconseguir.
Ho hem de fer, i sempre hi ha moments complicats. Ara és evident que amb aquesta pandèmia, amb aquesta crisi i amb aquest context polític són temps convulsos, però mai hem de perdre l'alegria de viure. Per això, nosaltres et demanem que ens facis una recomanació. Qui podrà venir, doncs, un dimecres també per compartir amb nosaltres la seva experiència vital i professional?
Bueno, veiem, jo pensava en una persona, no sé si ja passa per aquí, que això no ho sé jo. L'Agustina Matas, la coneixeu?
No. Sí però bueno, no ha passat.
Bueno, l'Agustina Matas ha estat presidenta de l'aula de la gent gran. A més, com a representant, diguem-ne, de la gent gran, ha estat a Brussel·les, reunions, representant, diguem-ne, pues, Espanya i tal. Ha sigut, diguem-ne, una empresària. Que a més el seu marit és una parella que uh-huh. es podia fer la parella, diguem, en Manel Borrell, que a més és, també és una persona que està intentant encara treballar pel Museu Tèxtil de Sabadell, vull dir que no sé, suggereixo inclús que sigui una parella, que seria fantàstic, bueno,
doncs,
no sé,
recollim l'idea i una miqueta això, no? Això que dèiem abans de l'alegria, el món gira, que deia el Jimmy Fontana, el món continua, sí, malgrat tot, no?
Sí.
Doncs i que no deixi mai de girar. Una abraçada ben forta a tots dos i ens acomiadem amb aquesta cançó, Els Miserables, que també era l'última recomanació que ens feia el Josep Manel.
També té missatge, eh?
També té missatge. Digues, va, per acomiadar, breument, 30 segons.
Jo vaig veure a Londres el musical 9 vegades, no he arribat a les 10. I a més, també acaba sent una música icona també de la justícia i de la democràcia.
Doncs també, amb aquesta cançó ens acomiadem i amb aquest missatge. Una abraçada, que us vagi molt bé el dia.
Adéu.
He took my childhood and his stride, but he was gone when autumn came. Till I dream he'll come to me, that we will live the years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot.
Al matí, amb Raquel García.